Ràdio Estel. Refrescant. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Torna la Xubertíada a Vilabertran. Gaudeix de la intimitat de la millor música en el marc de la canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà. Macías Guerne, Julian Vans, Quartet Casals, Katia Buniatitzvili, Mauro Peter, Ana Lucía Richter... Reunim grans músics per escoltar recitals inoblidables. A partir del 18 d'agost fins al 3 de setembre. Entrades a xubertiadavilabertran.cat. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 9 del matí i a les 9 del vespre, Capri a Ràdio Estel. Recordem un dels actors més autèntics de casa nostra amb els seus moments més gloriosos. Capri, de dilluns a divendres a les 9 del matí i les 9 del vespre, aquest estiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal estan? Gràcies per acompanyar-nos. Ja sabem que en aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli comentarem la litúrgia d'aquest diumenge, que és el 21 de durant l'any. I, com sempre, ho farem amb els tres tertulians que ja ens acompanyen a l'estudi principal de Ràdio Estela a Barcelona i que són Roser Soler, Albert Florença i mossèn Ricard Barba. Tot seguit els hi presentem. Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de Barcelona i membre del col·lectiu de dones en l'Església. Què tal, Roser?
Bé, bé, i ens tornem a trobar de seguida. Sí.
El dilluns passat, a la festa de la solemnitat, que van tenir aquí una mica de batussa intel·lectual parlant de les dones.
Intel·lectual.
Sí. Vull dir intel·lectual perquè ningú...
Perquè no dona permès.
Sí. Ara ho ha dit vostè. No volia dir-ho, però ho ha dit vostè. A veure si avui també poden continuar una mica el tema. Gràcies per ser de nou aquí amb nosaltres. A veure, Florença és professor de l'Institut Químic de Sarrià i membre de Cristianisme i Justícia. Què tal, Albert?
Molt bé, molt content d'estar aquí i d'escoltar a la Roser i al Ricard.
Sí, perquè avui li tocarà participar més a vostè.
A veure
si és veritat. A veure si el deixen. Mossèn Ricard Barba és rector de les parròquies de la Vall de Boí, al Bisbat d'Urgell. Què tal?
Molt bé.
Vostè Hola. Va posant llenya al foc aquí...
I com aquell que no vol, eh?
Sí.
A veure, lo del foc és de Jesús, recordeu que jo he vingut a portar foc. Vull dir que no me pengeu a mi coses que no. És ell el que
veure,
la vol
buscar. A veure si és veritat. Recordem, doncs, que el control de so el fa en Toni Huguet. Gràcies, Toni. Produeix el programa l'Àlex Alsina, el presenta i condueix Maria Marín, qui els parla. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 21 de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 66.
Això diu el Senyor. Jo conec les obres dels homes i els seus pensaments. Jo mateix vindré a reunir la gent de totes les nacions i de totes les llengües. Tots vindran aquí i veuran la meva glòria, i faré un prodigi enmig d'ells. Després enviaré alguns dels supervivents a les altres nacions, a Tarsis, a Fut i a Lut, a Mosoc i a Ros, a Tubal i a Javan, a les illes llunyanes, que mai no havien sentit parlar de mi ni havien vist mai la meva glòria, i anunciaran la meva glòria entre les nacions. I de totes les nacions portaran els vostres germans com una ofrena al Senyor. Els portaran a cavall, en carruatges, en lliteres, muntats en mules o en dromedaris fins a la muntanya santa de Jerusalem, diu el Senyor. Els presentaran tal com els israelites presenten en vasos purs la seva ofrena en el temple del Senyor. I jo, fins en prendré alguns d'entre ells per fer-ne sacerdots o levites, diu el Senyor.
Un fragment de la darrera part del llibre d'Isaïes, anunciant la fi dels temps sota la imatge d'una gran reunió. El Senyor mateix diu que reunirà la gent de totes les nacions i llengües per confluir tots a Jerusalem, on veuran la glòria de Déu. Actualitzem, com sempre, la paraula de Déu, com fem aquí o intentem fer en el programa. Qui vol començar?
Albert, jo... digui. Començaré jo.
Sí, digui.
Dues idees a mi que em venen, i després ja en Ricardo i la Roser ja diran. Però jo, la primera és que Déu ens estima molt, es preocupa per cadascú de nosaltres i, per tant, ens coneix profundament, totalment. Això de poder ser un mateix absolutament i sentir-se estimat gratuïtament per Déu, això, d'entrada, és una meravella. És una meravella. No t'has de preocupar ni de fer-te passar per no sé qui, ni fer una representació com a vegades, malauradament, fem en les nostres vides. Déu ens estima com som, sense cap mena d'artifici. Això, aquesta primera constatació, a mi particularment em fa molt de bé. I una segona qüestió que a mi em sembla també interessant aquí és que... Si creiem en Déu, realment, en el Déu de Jesús, hem d'estar obert a tots. I cal que siguem vehicles del seu amor i del seu missatge, sobretot en obres. I ara a mi se m'acut, per exemple, el cas dels refugiats o el cas de les persones immigrants. És a dir, que la millor manera de conèixer aquest Jesús és a través de les nostres obres i de la nostra manera d'acollir i d'afrontar, per exemple, aquests problemes. Jo penso que manifestar la glòria de Déu és manifestar el seu amor concret sobre tothom. I en aquest sentit jo penso que és quan apleguem a les persones i parlem de la unitat de Déu.
Jo me n'anava cap a un altre camí, més aviat. Pensava que això de l'integrisme ja és una cosa que s'ha donat sempre, no? I com es veu els primers brots, o alguns brots, en aquesta comunitat hebrea, que tendeix a tancar-se després d'haver patit. I això és molt natural, no? Però m'agrada aquest sentit d'universalitat que li dona el text. Congregar aquí es refereix a tot el món, no només als jueus dispersats, no? És a dir, com Déu es presenta, la glòria de Déu, la manifestació de Déu, o tal com tu ho deies, és l'esperança per tota la humanitat. I nosaltres, amb tota la humilitat, però que som instruments d'aquesta esperança, d'aquest fer, no? Moltes llengües, moltes cultures, però tant de bo un sol llenguatge. O sigui, que ens crida que hi hagi un sol llenguatge. Si hi ha un sol llenguatge, ens entendrem. Vinguin d'on vinguin. Encara que vinguin de la seu.
Ho sent, Ricard? Ho sent, Ricard? Sí, què?
Jo penso que ja com que han dit de la seu, la Rosa... Doncs jo penso que instruments no són mai de Déu, som executors de les pròpies accions de Déu. Vull dir, nosaltres som protagonistes de lo que fem, perquè Déu no té subalternos allí com, venga, tu, sirviente, ves. No, sinó que ens fa capaços de fer lo que ell fa. Sant Ignasi de Loyola té en algun dels seus consells una frase que pot sonar una mica així, però jo estic absolutament convençut, que Déu no parla, sinó que obra. I aquí, dins de la lectura d'Isaïes, Hi ha una realitat declarada en la lectura que forma part de la doctrina social de la nostra Església Catòlica, que és la presència de Déu en la societat humana produeix goig, satisfacció, alegria i fins i tot èxit personal, que és el que deia una mica l'Albert, és a dir, aquella capacitat de cada persona ser acceptada i realitzar-se com a persona.
Ara podríem comentar breument, si els hi sembla, el salm responsorial d'aquest diumenge 21, que és el 116, i que té per resposta: aneu, anuncio l'Evangeli per tot el món. És un salm que ens envia de missió. Què hi dirien?
Home, jo em quedo amb la fidelitat del Senyor, durarà sempre. Aquest amor incondicional a mi em captiva aquesta incondicionalitat, no? I per altra banda, el Senyor, no? Allueu al Senyor tots els pobles, glorifiqueu-lo totes les nacions, sense cap mena de distinció. Aquesta fidelitat per sempre, per a tothom.
M'agrada aquesta perspectiva, la de llueu, també que has dit primer, llueu al Senyor tots els pobles. I aleshores jo me'l tradueixo. Llueu al Senyor tot el que viu i tot tot el que es viu, no? Quan vas pel carrer, llueu el senyor, els cotxes, els tramvies, els metros, les persones, tot allò que es mou sobre la terra, perquè és una manera de relacionar-nos les persones i també de dirigir-ho tot a Déu, no?
Val, doncs alguna coseta més o passem ja a la segona lectura? Què? Què vol...
No, jo
mossèn Ricard començar... o Albert?
Sí, voldria comentar una cosa a... voldria comentar-li una cosa a mossèn Ricard, que seria simplement aquella frase de Santa Teresa de Lisieux que deia que Déu jugava amb ella com amb una piloteta. És a dir, quan em referia a instrument, no em referia tant a manipular, sinó com a donació total, com lliurament al missatge de Déu, com posar-se absolutament en mans de Déu. Que això és l'acte de llibertat, estar en posar-se en mans de Déu. I en aquest sentit considero instrument
jo, Albert,
com a mitjà.
Seré poc ortodoxe. De piloteta jo no. Jo estimo molt a Teresa Nenia i la conec bastant bé, però la imatge no és molt, molt agradable per mi.
Molt bé.
Bueno, a veure, ha acabat vostè, Albert, acabat
jo.
El que volia dir?
Jo sí.
Jo de l'amor, quan parlen d'amor, jo, en la meva experiència personal, i penso que de moltes de les persones que ens escolten, una cosa, la idea que uno té d'amor, i una altra cosa, el veritable amor. Jo penso que aquí el Salm també ens convida a experimentar el veritable amor, no la idea que tu tens, fins i tot ni els desitjos que tu tens en relació a l'amor. Si ja que l'amor sempre parla amb mi, és una mica cantaleta. Doncs jo penso que és molt important en la vida del creient experimentar el que passa en Déu.
Continuem endavant. I ara escoltem la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 12.
Germans, heu oblidat les paraules encoratjadores de l'Escriptura que l'Escriptura us adreça com a fills. Fill meu, no desestimis la correcció que ve del Senyor, no et cansis quan ell et reprèn, perquè el Senyor repta aquells que estima, fa sofrir els fills que ell prefereix. És per la vostra correcció que sofrim. Déu us tracta com a fills perquè quin fill hi ha que el seu pare no corregeixi? La correcció de moment no sembla que porti alegria, sinó tristesa, però més tard, els que han passat per aquest entrenament encugen en pau el fruit d'una vida honrada. Per això enfortiu les mans que es deixen anar i els genolls que es dobleguen. Aplaneu el camí per on passa el vostre peu, perquè el qui va coix no es faci més mal, sinó que es posi bé.
Com sabem, la carta als hebreus està escrita per animar en la seva fe alguns cristians que es troben desanimats per dificultats internes i externes, com ara els sofriments, les persecucions, les proves. Tot això, ens diu l'autor, forma part de l'educació paternal de Déu. Algú pensarà, pues a mi no m'agrada que Déu m'eduqui així, o no, o estic content. Que si actualitzem aquesta lectura, com hem de fer sempre, o ens agrada de fer sempre el programa, quina llum en treuria? Mossèn Ricard, digui.
Bueno, jo aquí veig la primera part, pot donar una mica la idea de que la letra con sangre entra. És a dir, venga, patia, així et corregeixis. Però a mi em sembla que aquí Sant Pau salva la qüestió en les últimes frases, quan diu que la correcció que nosaltres fem de nosaltres mateixos pot ser que ens faci patir, però sobretot aquí ve el guany increïble en Sant Pau, que és que els altres guanyen. Lo declara clarament. És a dir, quan jo me corregeixo, facilito el camí de que va coix. Per tant, això és magnífic. No és un acte de, com de purificació o perfeccionament personal, sinó que és un exercici de caritat que les meves defectes o problemes no le posin entrebanc a l'altre. Per tant, jo crec que aquí va estar bé.
Jo no ho veig tan així. Jo crec que Déu no castiga, ni posa proves, ni fa coses d'aquestes. Jo penso que el mal és un misteri. El mal és un misteri. I a mi, el Crist al costat, a mi em sembla que en creu, al costat meu, és el que tinc i el que em fa, precisament, és una de les qüestions... No dic l'única, però és una de les qüestions que fa que la fe cristiana doncs, em digui el que em diu i em doni el sentit que em dona. És a dir, és un Déu en creu, que està al costat. Jo, per mi el mal és un misteri. A mi m'agrada recordar una frase del desaparegut Whistle, un jueu que va estar en camp de concentració, i en un moment determinat, quan els alemanys anaven fent, a vegades anaven matant aleatòriament persones als camps de concentració com a càstig, va romandre un noi penjat amb 14 anys al mig del camp de concentració, i alguns dels que estaven allà deien: "I on està Déu? I on està Déu?" Sí. I un va dir: "Allà, penjat." Això és el que em diu: Déu pateix amb nosaltres. Això de la correcció, jo, a mi em sembla que seria una forma d'actuar una mica sàdica.
Jo aquí moc una miqueta, perquè penso que la tribulació, la prova, l'adversitat són elements educadors. No hi ha cap nen que aprengui a caminar sobre un coixí de plomes. Déu's en enguard que un nen aprengui, no aprendrà mai, els seus ossos no es faran mai forts.
Sí, però d'acord, Roser, però pensa en una cosa: el mal radical. No estic parlant d'un mal superable, sinó el mal destructor radical, el que destrueix a la persona.
Aquest, jo em pregunto, aquest ets de lluita.
Aquest és el que jo no... O sigui, aquest és el que per mi és un misteri.
El que no hi tens resposta, ni jo hi tinc resposta.
Aquí està.
Però no hi té resposta ni cap religió ni cap filosofia.
No.
Però sí que penses que aleshores el paper de les religions, el rol, un dels aspectes és una oferta de resposta. No de solució, eh?
No.
Una oferta de resposta. I aquesta oferta de resposta m'ensenya, o em va ensenyant, que aquella adversitat, que aquell problema em pot ajudar a enfortir-me i a fer que desaparegui després per una altra persona.
Però jo crec que hi ha mals, perdoneu-me, la insistència, però hi ha mals destructors totalment, i que l'única cosa que jo a vegades trobo és arrapar-se la creu, perquè no hi ha una altra cosa. No hi ha una altra cosa, no? Hi haurà la resurrecció, hi haurà... Però ja sabeu...
Que és una oferta, eh?
Però ja, d'acord, però hi ha moments en què aquest mal és absolutament radical i destructor.
Sí.
Jo veig que hi ha com un cert temor de fer servir la paraula correcció. I s'ha de fer servir perquè ens hem de corregir de coses que són espantoses en nosaltres. Fins i tot de la capacitat a vegades de fer mal i dir: "No, jo no he fet res." S'has de corregir d'allò, eh? Vull dir que en el sentit la paraula és jo penso que és correcta. Ara, en quant que això, la correcció sigui un càstig, ja això ja no.
No, però...
Ara, el fet de que si hem de nosaltres limitar la nostra conducta i redreçar la nostra conducta en benefici de l'altre, això és innegable, eh?
Sí, però...
I si no ho redreço,
malament, sí. Home.
A veure, deixem
Ricardo,
que...
però hi ha mals que a mi em trenquen per dins, no? La mort del nen, d'una malaltia...
Que això, aquí hi ha correcció, allí ja no entra, vull dir...
No, clar, per això dic que
Pau està parlant de conductes.
Jo crec que parlen... Jo crec que moltes vegades a la gent se'ls ha dit això, i jo penso que no se'ls hi pot dir això, sinó que se'ls ha de dir: "Nosaltres tampoc ho entenem."
El que no es pot dir és que el mal és voluntat de Déu. Això és el que és greu. Quan Déu ha volgut que algú patís, va enviar el fill, no a nosaltres.
Correcte. Sí.
No a nosaltres.
Ara, jo entenc el que vosaltres dieu, i estic plenament d'acord, però que ens hem de corregir de conductes nostres.
Això sí,
Sí.
A veure, si jo... Us en recordeu de la setmana passada? Del que discutim la setmana passada? Si jo... al costat dels homes, que també espero. Si jo no critico mai la postura de determinats homes de l'Església, i algunes dones, mai canviarà l'Església. I aleshores, el que té el poder en l'Església també ha de corregir-se, i per ell aquesta correcció ha de portar, com deia el Ricardo, escoltar el que està sota. Perquè si ell no es corregeix, el de sota ja pot cridar ja que tergarem cicles.
Bé, esteu molt animats. Continueu així, sisplau, tertulians. Ara hauríem de passar ja a escoltar l'Evangeli, però abans recordem, com sempre, als nostres oients que estem compartint aquesta tertúlia amb la Roser Soler, de la parròquia del Crist Rei de Barcelona i membre del col·lectiu de Dones en l'Església, amb l'Albert Florença, professor de l'Institut Químic de Sarrià i membre de Cristianisme i Justícia, i amb mossèn Ricard Barba, rector de les parròquies de la Vall de Boí, al Bisbat d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli de Sant Lluc i del capítol 13.
En aquell temps, Jesús, tot fent camí cap a Jerusalem, passava per viles i pobles i ensenyava. Algú li preguntà:
"Senyor, són pocs els que se salven?"
Ell contestà:
"Correu, mireu d'entrar per la porta estreta, perquè us asseguro que molts voldran entrar-hi i no podran. Després que el cap de casa s'haurà alçat a tancar la porta de fora estant, començareu a trucar i direu: "Senyor, obriu-nos." Ell us respondrà: "No sé d'on sou." Llavors començareu a dir-li: "Menjàvem i bevíem amb vós i ensenyàveu pels nostres carrers." ell us respondrà: no sé d'on sou, lluny de mi, tots vosaltres, cobràveu el mal. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents quan veureu Abraham, Isaac i Jacob amb tots els profetes en el regne de Déu, mentre que vosaltres us hauran tret fora. I vindrà gent d'Orient i d'Occident, del nord i del sud, i s'asseuran a taula en el regne de Déu. Mireu, ara són darrers els qui llavors seran primers, i són primers els qui llavors seran darrers.
Fent camí cap a Jerusalem, Jesús respon una pregunta que li fa un dels seus oients. Senyor, són pocs els que se salven? I Jesús assenyala la porta estreta de la salvació, que molts voldran entrar-hi i no podran. I hi ha també una gran crida als pagans. Com? Què dirien vostès, doncs, aquesta lectura? Qui comença, mossèn Ricard o Roser?
Vale, jo aquí parcialitzo la lectura, és a dir, només trec un troset, per tant, tinc molt risc d'equivocar-me i això està bé.
Digui.
Doncs...
se salva amb
sí,
salut.
Mira, i doncs, a mi em fa que Jesús aquí baixa molt al plano personal, almenys en la frase del cruixir de dents. Baixa molt al plano personal. Jo noto que en la nostra societat vivim molt enrabiats, enfurismats, en termes generals, com a situació o estat de vida, amb molta por, vivint, però, bueno, no es pot dir la paraulota, però ja tothom la sap molt bé, com es diu allò, totalment de por, o amb molta tristor. Són sentiments que, o emocions, com ho vulgueu anomenar, que és important de no passar-los per endavant ni per damunt, és a dir, són indicis d'una circumstància interna en la persona, però també d'una circumstància social. Són tres sentiments, que aquí l'Evangeli només anomena dos, que pot ser la ràbia i la tristor, però jo afegeixo la por. I aquests sentiments són indicis que hem de tractar, no solament d'una vessant mèdica o clínica, sinó d'una realitat social. És a dir, quanta por produeix, per exemple, una empresa en un treball? Quanta por fa servir per executar les accions del seu empleat? Quanta tristor produeix una relació de parella? Això és important. Quanta ràbia produeix un tracte social en el metro, per exemple?
Sí, aleshores se m'escapa una miqueta el que... No és que se m'escapi el que estàs dient perquè no ho entengui o perquè vegi que no sigui realitat, sinó dir, bueno, i la resposta on la tinc? I aleshores em fa por que, pel que deies també, que aquesta resposta no la vulguin donar o no es vulgui donar als bons de sempre. Trucàvem... Escolta'm, jo sóc cridat de la primera hora. Jo sóc de dintre de l'església. Mare de Déu, la quantitat de misses que hi he anat. I aleshores jo puc trucar a la porta i que Jesús em digui... ojo, no hi entra tothom. I després, deixeu-me dir una altra cosa, en continuació de l'altre dia. El que fa la pregunta curiosa és un home, no és una dona. Mm-hmm. La curiositat, en aquest cas, ve de l'home. I deixeu-me dir una cosa, pues, en aquest sentit, que sí que hi ha hagut com una mica de canvi, perquè d'aquell extraeclésia no la salus, és a dir, que fora de l'església no hi ha salvació, hem passat a dir, no, això no és veritat, l'amor de Déu és universal, el regne de Déu és universal. El que em fa por aquí, alguna trava hi havíem de posar, és a dir, que aleshores vulguem com diluir el missatge amb un no-res. Tot és igual, res no importa, no hi ha diferència. Això em sabria molt greu. I una altra cosa que em sap molt greu, per si cas ens talla la Maria, el tècnic, que em sap molt greu, és que hi ha uns bons oficials que actuen a través de les seves paraules, a través d'internet, a través dels homilies, a través dels llibres, que des de les seves paraules intenta jutjar i denunciar aquells que busquen viure amb senzillesa l'Evangeli de Déu. Aquells que busquen els marginats, els refugiats, és ara, aquest moment, els exiliats, i que no estan per tantes històries de presentar-se davant del públic doncs, amb una opulència doncs, que fa mal justament a la senzillesa. I també penso que aquesta porta estreta és difícil, continua sent difícil, malgrat que vagi a missa cada dia si puc. O que hi hagi molta gent que vagi a missa cada
sí,
dia.
Sí, jo també anava per aquí, Jo són pocs els que es salven. Home, segur que són pocs aquests que només es dedicaven a menjar, a beure quan estava ell o estava pels carrers on ensenyava. Jo penso que aquí la qüestió d'aquestes persones que intenten justificar-se és que tenien una estètica cristiana.
Això.
Una estètica cristiana. Simplement
sí.
Contemplaven, miraven, estava bé això de reunir-se o de trobar-se o de fer, etcètera, etcètera. Però aquí jo crec que també hi ha una qüestió de fer d'obres. És a dir, escolta'm, quan estava a la presó, quan passava gana, etc, etc, no? Per tant, lluny de mi, tots vosaltres cobràveu el mal. Eh? Per tant, el que el vol és cobrem el bé, no tant que nosaltres participem d'aquesta estètica cristiana, que això es dona sovint.
Sí,
jo ara no vull burlar-me, però sí fer una mica de relax. Si la porta és estreta, encara jo sóc més prim.
Dir que sempre trobes la solució,
passo,
eh?
Passo, i tant, passo.
Sempre
per tant, entre més
solució.
Gruixut i més omple, més estigui ple del meu arrogància, poder, domini, doncs pues no passo, doncs pues clar, sí. Que té una tremenda cosa com passa per ahí. Però una altra cosa, a mi m'agrada Jesús aquí, perquè no s'està con cuentos. Vull dir, no hem de confondre la compassió i la bondat de Déu en alcahueteria i en tonteria. És a dir, hi ha coses que són impresentables, indignes i malignes, sense que jo entre una divisió en què el món està entre bons i dolents. No, no. Estic parlant de coses, de conductes, no necessàriament de persones. Doncs Jesús no diu, mire, sap que a mi no me enredeu ni vengueu a fer-me passar lo que no... Gato por liebre, vaya. No, 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 lo que és, i aquí jo noto, lo que ja fa uns diumenges van trobant les lectures, un respecte a la realitat. Les coses tenen una dimensió, i les circumstàncies i situacions tenen una dimensió clara que se decanta a favor de la vida, en termes generals, o en contra de la vida. I, per tant, són conduccions de mort, de foscor, i de gran patiment i sofriment per a l'ésser humà. I això ho ha de tindre molt clar la persona, la societat en general, un polític, un economista, un teòleg, vull dir, l'hem de tindre clar. Hi ha coses que produeixen gran sofriment i gran destrucció en la realitat humana. I no, por ahí no paso. La porta estreta. De fet, no és una porta estreta. Jo crec que realment és la porta. Només que per aquesta porta no passa ni la porqueria, ni la foscor, ni la maldat, ni el patiment, ni la mala intenció.
Sí, sí. Aleshores, potser també amb aquesta mateixa línia el que veia que el que és la justícia de Déu és la salvació del poble. I aleshores la pregunta és, i avui ens preguntem, quina és la salvació del poble? Per on passa la salvació del poble? I tu ho has anat com detallant. Aquestes situacions que venen doncs, de la política, d'una empresa, d'una església, del que sigui, salvar aquest poble i aquesta gent que pateix, per on passa? Per la justícia de Déu. I ara ja no diré que som instruments, sinó que en som executors.
I tant.
Ja ho he pres.
I aleshores, jo pensant en això, amb l'estètica, a vegades, quan un està a l'Eucaristia i veu com es parteix el pa, que és la donació total de l'home, del fill de l'home, cap als homes, aleshores això ens hauria de fer participar del que deia el Ricardo, no? D'aquest compromís concret cap als altres. I aleshores això ens hauria... Per això moltes vegades jo penso que no ens escandalitza prou aquest partir el pa, que és donar-se absolutament als altres, no? I, per tant, es pot passar d'aquesta estètica de quedar-se tot amb una magnífica cerimònia i que no es converteixi en vida, que deixi de ser sagrament, pròpiament.
Penso que aquest és un dels perills d'avui, eh? El anar a buscar una estètica ja passada de moda, que no està d'acord amb el missatge de l'Evangeli ni amb la senzillesa del poble, almenys el nostre poble, i que, en canvi, s'atura i critica altres postures que van justament cap al compromís.
D'acord, doncs, alguna cosa més molt breu, perquè estem ja sobre sintonia, no? Doncs bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Roser Soler, per la participació al programa.
He après.
Sí, tots aprenem cada dia. Gràcies, mossèn Ricard Barba.
Molt de gust.
També gràcies, Albert Florença.
A tots vostès.
I, com no, també gràcies, Toni Huguet, per la teva col·laboració. I, com no, també gràcies als oients perquè tenen aquesta fidelitat envers el programa i també perquè ens fan arribar sempre els seus missatges de correu electrònic, doncs dient-nos suggeriments, comentaris, aportacions vàries doncs, al programa. De debò que l'agraïm molt.